dia a tothom, les 12:32 minuts i comença una nova edició d'Ara per Ara. Molt bon dia, Emili Machado.
Bon dia, Elisabet.
Com estàs avui?
Molt bé.
Fas cara de dormir, tu?
Cara de dormir.
Ara em parlem, ara em Bé, i com ho puc comprovar, avui en Joan Montseny no se troba aquí, però aquí vos parla Elisabet Ferrer i en Emili Machado, que està aquí de vora. Ja vos acompanyarem fins a les dues per contar-vos tot el que passa a l'illa de Mallorca. També mos acompanyen a Romina West, en Joan Cabot, en el control i a la producció, respectivament. I comença així aquesta edició d'avui, dimarts, d'Ara per Ara. I comencem parlant d'un tema molt, molt interessant, i és l'assetjament laboral. Emili, tu què en trobes d'aquesta qüestió? Has viscut mai de prop una situació d'aquestes?
No, personalment no. L'assetjament laboral, no.
I te faria... por, o gràcia?
Por. Més que gràcia, més que gràcia, poc, aquestes qüestions.
I d'ahir tenim aquí en altres estudis dues persones ben expertes en aquestes qüestions que mos parlaran de, profundament de tot això i de veurem què se pot fer, quina feina s'està fent per arribar a aconseguir una millora per a aquestes persones i sobretot per evitar-ho a prevenir-ho de qualque manera. Així que anem a la nostra primera entrevista. Escolteu bé, perquè aquest dijous, dia 25 d'octubre, s'ha durat a terme en el Club Diari de Mallorca una conferència sobre el moving, conegut popularment com a moving, que és l'assetjament. I està organitzada per ANAMIP, que és l'associació no a l'assetjament moral de les Illes Balears, i amb el títol de Moving, un bon negoci, la conferència correrà a càrrec de Francisco Fuentes Martínez. Ell és professor de Psicologia de la Universitat Jaume I i expert en assetjament moral. Dissertarà sobre els aspectes empresarials dels entorns amb aquest tipus de conflictivitat que se dona, evidentment, a l'entorn laboral. I no és la primera vegada que ara per ara xerrant d'aquesta qüestió, però ens farà interessant tornar-ne a parlar una altra vegada perquè mai basta, no és vera? Molt bon dia, senyor Joaquín Domínguez, doctor Joaquín Domínguez, que és coordinador de la xarxa d'assistència de l'ANAMIP.
Bon dia.
I també el senyor Guillem Pericard, ell és psicòleg. Bon dia i benvingut a tots dos.
Bon dia.
Ens hauríem de costar una miqueta més en el micro, que no sé si pot sentir gaire bé. A veure, primer de tot, jo els volia demanar, parlar moltes vegades de moving, d'assetjament moral en general, en aquest cas parlant d'assetjament laboral en particular, però en quin percentatge de la població ocupada de Balears afecta aquest problema?
Bien, aquest problema és un dels problemes que te puc dir que és una autèntica epidèmia social. Ara te donaré un poquet les xifres. Realment xifres exactes no en tenim, ni són viables ni són vàlides, però provenen sobretot de qualque sindicat majoritari d'Espanya i sobretot de psicòlegs i persones diguem, que se preocupen pel tema. A Balears se calcula uns 60.000 persones, però te dono xifres de fa 2 o 3 anys, probablement és bastant més.
És una borrada.
És una borrada, és una borrada. Jo t'havia preparat, perquè tu ho diguessis, però en fi, ho diré jo en un moment, perquè entenguis. Com em fas aquesta pregunta i és molt bona, realment això és una autèntica pandèmia. No només és a Balears, és a nivell nacional,
a nivell
i
mundial,
a nivell mundial i europeu. I entonces aquí l'únic que ANAMIP està fent és preocupar-se per la gent verdaderament desprotegida, que té una autèntica indefensió jurídica, de tipus professional també, i se tracta de fer amb aquestes coses que feim des d'ANAMIP, primer ajudar a la gent assetjada, evidentment, i després també conscienciar l'administració, sindicats i altres associacions que se preocupin d'un tema que ho posen de prendre en sèrio. És una autèntica epidèmia i pot conduir a la mort, hem de ser serios.
A la mort?
A la mort, evidentment, les conseqüències d'un assetjament durant anys, allà on no s'ha resolt una problemàtica que ha començat un lloc de feina pot acabar amb un suïcidi. De fet, estan documentant molt de suïcidis. És important, jo no sé en Guillem si estarà d'acord amb jo, nosaltres hem d'anar a mi des d'un punt de vista professional. L'únic que volem és incidir realment en el tema, diguem, mèdic, en aquest cas i psicològic, i ens preocupem d'una manera professional, però hem de conscienciar la societat, els oients i sobretot l'administració, que això no és més que un altre tipus de violència. Violència laboral, senyores. Violència laboral.
És molt seriós de...
Exactament. Allà on hi ha un maltratador, que és l'individu que assetja, i allà on hi ha una víctima que se l'intenta victimitzar, pels que ja t'he comentat, me deixes que t'ho llegi, t'he comentat que això pot acabar realment, després si vols poden parlar les malalties que se poden produir durant el transcurs, en Guillem també m'ho xerrarà psicològicament les coses típiques d'aquestes complicacions, i dit això, pues, que entengueu que és un greu problema de salut pública, amb això te contest realment en les dades aquestes que tu me demanaves, se calcula que és un 15% de la població, perquè te facis una idea, aproximadament, no sé si el millor motiu...
De la població general o de la població
general.
O sigui que és un percentatge molt més alt de tots els que fan feina encara demà.
És el que te comentava, o sigui, la definició seria que és una autèntica epidèmia social, jo diria pandèmia social, perquè afecta autonomies, nació. De fet, mormovem amb moltes associacions a nivell nacional i l'únic que s'ha de mentalitzar la gent és que això ja ha de quedar pràcticament equiparat a la violència domèstica i a la violència de tot tipus.
Tot i que no s'ha de tenir un entorn familiar que pareix que a vegades cerca més propers és qui ha de maltractament, no, no. A la feina hi passen moltíssimes hores, no poden viure igual.
No té res a veure una cosa amb l'altra. Després parlarem, quan tu has preparat segurament, els perfils de l'assetjador. No hem de confondre que una persona que a lo millor té violència domèstica és que està passant per un cas de violència laboral. No té res a veure, perquè aquí...
És que això és precisament la següent pregunta que tenim.
Podem
parlar d'un perfil determinat de víctimes o no?
Podem parlar perquè hi ha documentació d'investigació que s'han fet a àmbits, per exemple, jo tenc una a la Universitat de Múrcia, de moltes professionals, universitaris, professors, catedràtics, etc., de molt entorn laboral universitari. I això és un estudi d'en Buendía, que és psicopatòleg de la Universitat de Múrcia, i parla d'un perfil assetjador, o un acosador, que és una persona que té molta ànsia de poder, que no té capacitat per manejar els seus sentiments i les seves emocions de forma adequada, que, o sigui, se sent poc o res culpable del que està fent, i a més una persona que professionalment és bastant mediocre i en tendència s'enveja, no? Un insegur laboral, en definitiva.
I normalment s'ha d'ocupar un càrrec superior a la víctima o no?
Normalment es poden donar dos tipus d'interaccions en quant a l'aparició d'assetjament. Una és interacció entre superior, de superior a víctima, que seria una vertical, però també aquesta interacció se pot veure diguem complementada per la relació entre pares o entre iguals, o sigui companys que
iguals.
També tenen aquestes característiques de personalitat, no? I s'avalen de les seves artimanyes per involucrar en el seu superior en contra de la víctima.
Mos ha parlat d'aquest perfil psicològic de l'assetjador, que és una persona insegura, tal vegada un poc mediocre laboralment, que té aquests problemes tal vegada de gelosia i de més, però i la víctima? Té un perfil determinat? O,
mira, jo aquí...
Pot ser víctima qualsevol.
Aquí no estic molt d'acord amb els perfils, el perfil concret d'aquest estudi de Buendía, de Múrcia, perquè la víctima, la tendència sempre és qualificar-la precisament com a víctima. Qualsevol estudi que es fa, pues, els conceptes que s'empleen ja és des d'aquesta predisposició que tenim de víctima, no? I això pot contaminar un poc la definició del perfil. Per tant, de la víctima sí que diu que és una persona que normalment pot ser responsable i brillant de les seves funcions, de la seva... les seves responsabilitats, que és una persona que no té per ser tendència en aquest conflicte i en aquest contaminar les interaccions, no? Però jo també penso que la víctima és una persona que no està basada a defensar-se amb aquests tipus de mecanismes que avui dia són molt comuns dins la societat occidental avançada, que és una persona que fàcilment vulnerable en aquest tipus de mecanismes i d'interaccions, que són interaccions avui dia que estan molt marcades per lo que és la rivalitat, per lo que és la predisposició d'uns contra altres, etc.
La víctima
no està basada a conviure dins, o sigui, no està predisposta a conviure.
I com solen ser les estratègies que utilitza l'assetjador per assetjar la seva víctima? Què és el que passa? Com ho poden començar a detectar?
Mira, dins el que són les fases d'assetjament, que és un procés precisament bastant llarg, no? Perquè els dominicans estan molt avançats a parlar això de termini a partir de 6 mesos, etc. Jo crec que és bastant més llarg, però a partir d'aquest temps, 3-6 mesos se poden començar a notar símptomes, ja que són serien fisiològicament, sí, cognitivament, psicològicament, mèdicament serien ja símptomes d'enfermedat, no? Doncs en quant a estratègies de l'assetjador, el assetjador al principi es mostra com un seductor. Mm-hmm. Té una habilitat especial a través d'instruccions, a través d'interacció concreta amb la víctima o amb altres que hi ha al seu torn, de mostrar-se davant la víctima com una persona que vol algun benefici, no? I aquesta és una de les estratègies tal vegada més difícil de detectar, perquè la víctima se confia, no? Yeah. Però en aquest petit temps el que fa l'assetjador és estudiar quines són les carències de la víctima per entrar a la fase de conflicte, no? On ja hauria unes disputes puntuals, diferències d'opinió, una persecució d'objectius diferents, friccions personals, on ja se contamina la relació interpersonal. Mm. Jo crec que això és la definició precisament de l'assetjament, que un entorn laboral contaminat en quant a comunicació, i on l'assetjador, per la seva forma de ser, de personalitat, que se defineix com a psicopàtica, per això que anem a parèntesi, no? Arriba a acorralar la víctima fins a una situació d'indefensió total i posant en perill la salut fins a l'extrem, com ha dit el company Domínguez, de...
Això significa que la majoria de casos se sol detectar massa tard, per dir-ho de qualque manera. O sigui, quan la persona ja està totalment assetjada, ha de recórrer a l'ajuda psicològica o mèdica i se li ha de donar una baixa. Sol ser així habitualment, el procés? Això. O se pot detectar una mica abans i se pot actuar de qualque manera?
Normalment, així com dius, normalment se detecta massa tard on té ja el patiment. D'aquest problema, com ha dit en Joaquín, potser n'estan abonant totes les societats avançades, és un problema molt greu, no només per dany moral a les persones que donen això, sinó també perquè, des del punt de vista de l'organització, pues, hi ha unes mancances que afecten el rendiment d'estabilitat, afecten els objectius de les empreses, l'economia, etc. No? I vull dir això perquè els organismes que curen de la salut a Europa, com la Fundació Europea per la Millora de la Condició de Vida, o l'ONS, etc., pues estan començant a plantejar-se iniciatives legislatives i sobretot estratègies de prevenció per tal de que les empreses arribin a un entorn que es diu un entorn lliure de situacions d'assetjament. Un entorn lliure, fins i tot jo penso que això arribarà un moment que en el moment d'avaluar els entorns laborals, seguretat, higiene, treball, etc., un indicador que s'empleirà serà el volum de l'assetjament que hi haurà a l'empresa. Jo penso en aquest sentit serà així.
Recordem als nostres oients que estan parlant d'assetjament laboral, d'assetjament moral en general, però bé, laboral específicament. Tenim aquí en els estudis amb nosaltres el doctor Joaquín Domínguez, deies de l'associació no a l'assetjament moral de les Illes Balears, en Amit, i també en el senyor Guillem Pericasa i el psicòleg. Si hi ha qualque gent que estigui interessat en fer-los qualsevol pregunta, vulguin aclarir un dubte, pensin que tal vegada estan vivint una situació d'assetjament laboral, no en pròpia persona, sinó a la millor ho estan vivint en el seu entorn, com es poden cridar, recordem el telèfon del nostre programa, és el 971-139-900. I jo ara volia parlar amb el senyor Domínguez de l'associació. Com va néixer aquesta associació? Quant any fa que està creada i què és una miqueta el que fa?
L'associació fa aproximadament 6 o 7 anys. Jo m'he incorporat fa un 2 anys, portant la meva visió mèdica, la meva visió un poquet humana cap a la problemàtica, i bueno, dins de la seva funció, bàsicament, està el tema de defensa de les persones per damunt de tot. Unes persones que estan pràcticament abandonades, indefenses, no només durant el temps que se'ls instrueix un expedient, sinó a la llarga, allà on no se pot tipificar perquè no està tipificat legalment el tema de l'assetjament.
Sí, és una altra qüestió. O sigui, quan un empresari se'n dona compte que s'està produint una situació d'assetjament dins de feina, què pot fer?
Bueno, jo m'has demanat precisament el que jo t'anava a dir, tornant un poquet en ambient, quan analitzaves l'entorn laboral. Hem de tenir en compte una cosa: l'assetjament laboral només té un tractament realment que és el millor, que és la prevenció. Les empreses sabem que hi ha un factor de risc tremendo, precisament en el lloc de feina. L'assetjament laboral augmenta i és més probable a empreses, a institucions també, que no tenen criteris de valoració als treballadors. En el mateix temps hi ha un alt grau de desorganització. Ningú té interès pels altres, i allà on hi ha treballadors avui en dia que se sap a aquestes empreses, allà on se pensa admetrà. Entonces, això seria el primer factor de risc que les empreses s'haurien de mentalitzar. Un altre factor de risc importantíssim, està més clar que l'aigua, el paper de victimització que se fa cap a la persona assetjada s'hauria d'invertir naturalment. Les empreses saben de sobre qui és l'assetjador, perquè s'ha de ser un superior. Poden ser homòlegs, com succeeix de fet, inclús inferior, m'has d'entendre, que li fos la pregunta en Guillem. Però bàsicament els homòlegs del teu nivell de feina, pues, és el que s'ha de conduir. I s'ha de llevar, si vols, parlant un poquet també del tema de les complicacions, que és tremendo, s'ha de llevar la por a la gent. La gent no ha de tenir por de dir la veritat de qui li està assetjant en aquest cas.
Per què té por? Té por a perdre la feina?
Evidentment, tu saps que no n'hem parlat, però tu, l'infern que se produeix a una empresa cap a la persona hostigada és brutal psicològicament, realment és una autèntica, és un intent d'autèntica aniquilació cap al treballador, en l'idea de que aquest treballador abandoni la feina per culpa d'aquest assetjador. L'objectiu inicial i final d'aquesta espantosa pandèmia que jo he dit és aquesta: llevar-se de mig el treballador, aquell treballador brillant que molesta, i que en Guillem ja m'haurà dit un poquet el perfil d'ells.
Que tal vegada sol ser un obstacle perquè hi pugui medrar.
Exactament, exactament. I solen ser persones, pues, realment no preparades.
I la persona que viu l'assetjament, com ho viu? M'imagino que vostè, a través de l'associació, coneix molta de gent que està patint assetjament laboral.
Evidentment.
Com arriben a la vostra associació i com viuen aquest?
Evidentment, la situació en què arriben és tremenda. Jo te puc dir que, com a metge de capçalera, m'he preocupat molt d'anys antes de filiar-me a NAMIP com a metge. És allà on arriben les persones realment, i la porta d'entrada sol ser metge de família avui en dia, després tenint la immensa col·laboració de psicòlegs que també òbviament acaben per anar-hi. I clar, tu m'has demanat això, el problema de l'assetjament és que tu saps que, o han comentat, que el treballador sol ser una persona brillant, que se creu i no se pot creure mai que allò que li està passant no és vera, no pot ser mai això, que aguanta fins que té un nivell d'assetjament que s'empleen, pues, no ho han comentat, però s'empleen. Això són autèntiques estratègies de cos, de tipus psicològic, però que arriben a vegades a l'assetjament de tipus físic. Però t'ho dic, que estem parlant que aquí s'està enxerrant, no ho oblideu, de violència laboral i de psicoterrorisme. Això ha de quedar clar, aquesta paraula no ha sortit encara. Si en Guillem vol ampliar-la...
Volia fer un incís. Amb aquest tema de la terminologia, el tema de significat, de semàntica, de les paraules que em poden, és important, perquè el tema de hi ha una sèrie de sinònims, de sentiment moral, que és la terminologia que a Espanya i aquí una altra associació també s'ha adaptat, que és sentiment moral. És sinònim com l'assetjament psicològic, el psicoterror, que ve més de l'àmbit anglosaxó, el mobbing, que també ve del mateix àmbit, i l'espostigament. Després hi ha temes que són anàlegs que s'empleen, però com per designar, jo crec que problemes diferents, com l'estrès relacionat a la feina i la violència laboral. La violència laboral és un tema que s'emplea més per designar aquests nous problemes que hi ha, que venen de fora de l'empresa. L'assetjament és un fenomen que sorgeix a dins l'àmbit de les relacions laborals i socials de l'empresa. En canvi, la violència ve de fora. Per exemple, violència laboral a l'entorn de l'ensenyança, l'ensenyament. Degut a el comportament disruptiu de lots que avui dia s'afronten de forma agressiva en els mestres i els mestres no poden actuar, que sorgeixen pues, sinergies exteriors dels pares, etc., que se mostren violents en els mestres, i no poden actuar, etc. Això mateix ocorre en l'àmbit sanitari, en els hospitals, on veiem a la premsa que han agredit una infermera, etc., perquè esperaven allà i no els tenien urgència, etc. No? Són conceptes, jo crec que se poden diferenciar.
De totes formes... Bueno, jo discrepo una mica amb tu, perdona'm, això no és important, però jo som pediatre, entonces tu acabes de, diguem, i tu ho saps també com a psicòleg, el que tu comentes no ho catalogaria de tema aquest. Tu saps que els al·lots el que els hi passa és que tenen el diagnòstic més freqüent, més sovint, de la patologia psiquiàtrica en els infants, que és el trastorn de conducta. No hem de confondre el trastorn de conducta en el tema que estem xerrant. O sigui, el mobbing, per exemple, o l'assetjament laboral, que jo t'ho volia comentar, han de tenir en compte que precisament succeeix epidemiològicament els treballadors més assetjats, pràcticament d'Espanya, Baleares i Espanya, són els educadors, són els mestres. Però no són assetjats per nins, la violència no és degut en els nins, la violència prové d'aquests maltratadors que són els directius. Cuidado, això ho vull deixar ben clar.
Un petit incident.
Després ve, perdonant que ho acabi, perquè és molt important. O sigui, els primers assetjats són els membres treballadors de l'educació. Els segons són els sanitaris, ja ha de quedar clar. I curiosament, vos estranyareu, també són els periodistes, els tercers. I després s'hostaleria, mirau això epidemiològicament està demostrat. No hi ha dades exactes, però ho sabem, evidentment, nosaltres que treballem amb associacions. De fet, ara en Guillem i jo volem impulsar, igual que la resta de l'associació, una recollida de dades en la qual totes aquestes circumstàncies d'edat, sexe i tot això quedi clar, i si després per acabar me permeteixes, te llegiré aquestes estratègies mínimes més freqüents que aquests treballadors que ens estan escoltant i que veig que el denominador comú, el denominador comú, ara t'ho anava a dir, però te diré per què, perquè hem d'acabar en sa por, senyores, hem d'acabar en sa por.
Mos explica després d'aquestes estratègies, però sí. Fa una bona estona que tenim esperant en el telèfon un oient que m'ha cridat,
perfecte.
Ell és en Víctor de Llucmajor. Molt bon dia, Víctor.
Molt bon. Mira, a mesura que escoltava m'anava quadrant en tot el que m'ha estat passant aquests dos anys darrere.
Sí.
L'antiga empresa, ara fa 3 mesos que he canviat, però feia quasi un any que volia canviar.
Víctor, on fas feina tu?
Sí, faig feina de camioner.
De camioner, no, me referia de camioner, perdona.
I tenia una altra empresa que fin, va començar com un molt bon rotllito i poc a poc, el que diu és que som, quan va veure els 4 defectes que tenia, a aixecar-me. I va acabar...
I què te feia, però? Com, de quina manera te m'aixecava, com dius tu?
Varen comprar una màquina nova i la vaig estrenar i jo feia feina en la màquina i potser deia... Arribava i diu, aquest viatge que se'm peix, perquè era una pala, és una merda, tots són bons per tot, és cridant i tal.
Tirava per terra la feina que tu feies, no?
Pues jo, que no es variassi, i vaig arribar al seu fel i vaig dir, escolta, que aquests... Me falta respecte, jo no vinc aquí a variar-me ningú, vinc a fer la meva feina, i punto. I jo va prendre com a gràcia, és el que diu, els jefes no fan res.
Tu no vas obtenir cap solució per part dels teus caps i la solució va ser anar-te'n de l'empresa?
sí, al final vaig trobar un altre lloc, estic encantat, i me'n vaig. Però jo l'he continuat, jo no estava malament allà, ni estava mal vist pel meu jefe.
I te m'agrada anar per la situació que estaves vivint.
Francament. Tres quarts d'això. Abans de tenir un problema mental, doncs, en obrir aquesta oportunitat, agafi, me'n vaig.
No, menys mal que no va arribar més. Però clar, se solució, exactament, se solució és el que diuen ells, és que la persona se'n vagi. És una pena que la víctima que se n'hagi d'anar quan hi ha una persona que és tòxica.
No sempre és millor solució per la víctima aquest tema, de que se'n vagi.
No, realment.
Víctor, només el despedir, li deia a Déu, Víctor, estàs bé, aquí on estàs, no es verà ara.
Ara estic en una monada perquè són quatre xofes, no es veuen tots per igual.
I te sents valorat.
Nos ajudam. El que té més experiència ajuda el que menys té, i això és el que ho
dic. Sí. Això és el que ha de ser, clar.
Una producció, una productivitat, que per això estàs... Jo penso, sí, un treballador, si no és productiu, al final és problemàtic.
Clar, i de feina amb equip, i d'ajuda mútua. Víctor, moltes gràcies per cridar i per explicar-nos el teu cas. Adéu.
Estupendo.
Digueu.
Bueno, no sé estem que mos queda encara.
Dos minuts.
Dos minuts. Pues bueno, crec que resumidament hem d'anar... resumir un poquet que aquí estem realment hem de tenir en compte el que he comentat, de que s'ha de mentalitzar que això és un cas de violència claríssima laboral, claríssim, això s'ha de tipificar així, tant des del punt de vista mèdic com des del punt de vista de la jurídic. És un atac a la llibertat, no se pot arribar a la llibertat més que per un únic camí, que és des de la veritat. Uh-huh. Aquesta mateixa veritat que resulta ser subjecte de manipulació perversa de les persones que hostiguen, que són els autèntics maltratadors. I per resumir, perquè la gent mos està escoltant, te resumiria, superiors, si vostè és un treballador que m'està escoltant, tingui en compte, vostè tindrà l'ajuda, per lo menos inicialment d'anar a mi, seguirem lluitant perquè la tinguin jurídicament i de tot tipus, vostè, si esteu superior, no li deixen expressar-se, li interrompeixen quan xerra, li criden o li reprimeixen en veu alta, critiquen el seu treball, se li amenaça verbalment, no li miren, no li miren en despreci, ignoren la seva presència, no li responen, li calumnien, murmuren a les seves esquenes, circulen rumor fals sobre vostè, tenen una avaluació parcial injusta i malintencionada sobre la seva feina, les seves decisions són contrariades, litans, iniciatives, i etcètera, etcètera, que n'hi ha dues o tres més, demani ajuda, que en Amit estem a la seva disposició per ajudar-li.
I de gràcies a tota la feina que fa gent com vosaltres i en aquest tipus d'associacions que lluiten pels drets de les persones que pateixen aquest assetjament. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Recordem que serà dijous, dia 25, en el Club Diari de Mallorca, on se durà a terme aquesta conferència de Moving, un bon negoci, a càrrec d'un professor de psicologia i expert en assetjament moral, i parlarà de tots els aspectes empresarials que du aquesta situació, dels quals no ens ha donat temps comentar. Però bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres, i crec que ens ha quedat molt clar, sobretot als nostres oients que puguin patir una situació d'aquestes. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Adéu.
Bon dia.